amb René Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Imparcial, objectiva, independent, plural, així diuen que ha de ser la premsa, especialment si parlem de mitjans municipals entesos com un servei públic, és a dir, el servei del ciutadà. Uns mitjans on acostumem a parlar de la gestió municipal, del que opina l'oposició, de les entitats de tot tipus i les seves activitats, sense deixar de banda els successos inesperats i aquelles coses que venen de fora però que també ens afecten, com les eleccions o els mateixos fons estatals. A tot això, les darreres setmanes ens ha tocat parlar de nosaltres mateixos, del que diuen uns i del que diuen els altres, de la manca o no de pluralitat dels mitjans de comunicació. I tot intentant mantenir aquella imparcialitat, objectivitat i pluralitat que se'ns demana, però en definitiva parlant de nosaltres mateixos. Dilluns tornarem a ser l'altaveu d'aquest debat, retransmetent en directe un ple extraordinari on uns i altres parlaran d'uns mitjans municipals que en definitiva tots intenten utilitzar. Un debat polític sobre la nostra feina, del qual tornarem a informar i en parlarem d'aquí uns moments. Abans, però, repassem la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Francina Ricard i Laia Prats. Titulars.
Envoltada per la polèmica, la plaça Clos acull aquest cap de setmana una festa d'entitats per celebrar la renovació de l'espai.
A Ripollet ningú es queda a la banqueta, que és el lema del programa Esports als Parcs, que un any més es posa en marxa i que consisteix en l'organització de jocs amb continguts educatius i integradors als parcs del municipi.
El cicle Dones i Salut s'estrena a Can Mas amb un taller sobre l'autoestima que s'allargarà fins al proper 11 de juny.
Càritas Ripollet ha rebut per part de l'obra social La Caixa una col·laboració de 2.000 euros per la compra d'aliments.
Les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall entreguen aquest dissabte els premis dels Jocs Florals 2010. Més de 800 treballs han concorregut al certamen.
Els esports i el mal temps, que sembla que no es decideix a marxar, tancaran l'informatiu d'avui divendres 7 de maig. Comencem. Aquest diumenge, amb motiu de la finalització de les obres de la plaça d'en Clos, s'ha organitzat una sèrie d'actes per celebrar la renovació d'aquest espai. Les activitats començaran a 9:45 del matí, hi haurà tallers infantils, inflables i sardanes, i es comptarà amb la participació dels trabucaires de Ripollet i la Societat Coral del Vallès.
Rosa Maria Martín, regidora d'Urbanisme, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio quines millores implica la remodelació d'aquest espai.
Todo el mundo tiene que recordar la plaça Clos como casi un parking, y lo que hemos intentado es recuperar ese espacio como un espacio público. Para ello se ha puesto en toda la plaza un pavimento que, bueno, pues que va a dar caliu de casco antiguo, y además, bueno, pues se ha intentado dar con un toque de modernidad, con un elemento de hierro forjado que lo que hace, además de hacer de banco, es también de separación de los peatones de los coches.
A la part posterior de la plaça s'han canviat de lloc les antigues escales de pedra i s'han tornat a instal·lar l'estructura de ferro amb la funció de banc.
A l'inici de les obres, durant el mes d'octubre de l'any passat, un grup de veïns del nucli antic va fer pública la seva disconformitat amb el projecte de remodelació de la plaça d'en Clos.
El col·lectiu, que va anunciar la recollida de 500 signatures en contra, va demanar al consistori la durada de les obres i que consensués un nou disseny de la plaça. Recordem la intervenció d'un dels veïns de la plaça al ple municipal del 30 d'octubre, on lamentava la manca d'informació respecte a l'obra.
Els veïns del casc antic de Ripollet manifestem que les obres de remodelació de la plaça Clos, plaça del carrer de la Palma i voltants, eren totalment desconegudes, senyor Fernando, totalment desconegudes pel veïnat, fins al punt que ens van haver d'assabentar per una publicació que va fer l'Ajuntament dins de la revista Ripollet, fet que manifesta el dèficit d'informació per part de l'Ajuntament envers la població. Que l'Ajuntament ha actuat amb una política de fets consumats, ja que des que es coneix la notícia fins a l'inici de les obres va transcorrer un cap de setmana.
Posteriorment, l'Ajuntament es va reunir amb els veïns per acostar postures i, tal com ens explica la regidora d'Urbanisme, Rosa Martín, fer algunes modificacions amb la ubicació de l'escala de pedra de la part de darrere de la plaça.
Les explicó el proyecto y se les dijo que, bueno, de que estábamos dispuestos a aceptar algunas sugerencias y algunos cambios, pero sí que se les dijo que, bueno, que este era el proyecto que estaba aprobado y que en principio sería que los cambios que se podrían realizar no serían cambios sustanciales. A partir de ahí, bueno, hubo una serie de vecinos que, bueno, empezaron a reivindicar algunas cuestiones más concretas, principalmente el muro de piedra que envolvía la plaza. Bueno, nosotros comentábamos que, bueno, que no, que considerábamos que tanto el muro como algún elemento más no tenía ningún valor histórico.
Des dels grups de l'oposició també s'ha manifestat recentment el desacord quan aquestes obres. Així, el Partit Popular de Ripollet presentava una moció al ple municipal del passat 29 d'abril. En recordem les peticions principals.
Que no es faci servir cap quantitat de diner públic pel desenvolupament, organització, ni propaganda, en inaugurar o celebrar cap acte d'acabament de les obres de remodelació de la plaça, Clos i els seus voltants. En segon lloc, renúncia per part d'aquest Ajuntament a fer cap inauguració d'aquesta remodelació i comunicar aquest acord als veïns afectats. En tercer lloc, anul·lar o canviar de destí les partides i preparatius previstos que vulnerin aquest acord i, per últim, comunicar el present acord a totes les administracions i entitats relacionades amb el finançament i l'execució d'aquestes obres.
El portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarandó, responia als populars durant la sessió plenària.
Per part d'aquest Ajuntament no hi ha previst fer cap despesa pel que fa referència, o no hi ha cap partida en el pressupost per fer cap acte d'inauguració, que aquesta és una obra que ha estat finançada per una altra administració i que, malgrat podem coincidir, perquè nosaltres torno a dir, no estem en possessió de la veritat absoluta, coincidim de que hi han hagut en moments que hi han hagut protestes veïnals, hi han hagut veïns que estaven descontents i segur que encara hi haurà veïns que estan descontents. Però nosaltres també parlem amb els veïns i hi ha molts veïns que sí que els agrada.
Noves generacions del Partit Popular també ha manifestat públicament aquesta setmana la seva opinió sobre alguns aspectes del casc antic de Ripollet i demanen un canvi d'actitud al consistori.
D'una banda, la secció jove del Partit Popular considera que aquesta zona del municipi es troba en un estat persistent de degradació urbana i de pèrdua dels seus signes d'identitat. Pel que fa a la plaça d'en Clos, Noves Generacions diu que emprendrà accions legals per revertir les obres de rehabilitació que s'han realitzat a la zona, ja que assegura que no s'ha respectat la singularitat de l'espai. Finalment, el Compromís per Ripollet també ha criticat el desenvolupament d'aquesta obra. Escoltem a José Luis Muñoz, portaveu del Compromís per Ripollet.
Pensem que no s'ha de fer cap inauguració de la remodelació de la plaça Clos, que fer alguna inauguració d'aquesta plaça és una burla davant el veïnat de Ripollet, és una burla davant de la participació d'aquest veïnat en la millora d'aquesta plaça, és una burla del patrimoni històric de Ripollet, perquè s'ha enderrocat i s'ha destruït, i és una burla en definitiva a la democràcia, perquè no s'ha escoltat en cap moment els veïns i les veïnes de Ripollet.
Muñoz, en declaracions a Ripollet Ràdio, ha lamentat que el procés de remodelació de la plaça d'en Clos no hagi estat més participatiu.
En aquest tema nosaltres, com amb molts d'altres, pensem que la ciutadania hauria d'haver participat en com vol que sigui el seu entorn i més pròxim allà on viu. I per tant, els veïns, en aquest cas, amb més èmfasi, van expressar la seva voluntat de participar-hi i el govern de l'Ajuntament ni tan sols els va escoltar. I si més no van anar fins i tot al ple, van recollir signatures, i un govern que diu estar al servei de la ciutadania no pot tancar els ulls ni veure ni escoltar el veïnat.
Finalment, per la seva part, la regidora d'Urbanisme, Rosa Martina, ha respost a les crítiques que el govern està convençut que l'espai ha guanyat en qualitat.
Que yo creo que objetivamente nadie puede decir que en estos momentos la Plaza Clos está peor que antes, porque lo que hemos hecho ha sido recuperar un espacio público que antes no teníamos, sobre todo con la parte delantera, e intentando con la parte de atrás conservar un poco el tarannà que tenía. Y segundo, que respeto absolutamente a la gente que le pueda gustar más o menos en qué ha consistido la remodelación.
Quan a les crítiques de la festa d'obertura, Martín ha respost que la intenció de la festa és recuperar novament l'espai per les entitats del municipi.
En el momento en que se ha hecho la remodelación de la Plaza Clos, como comentaba antes, lo que hemos hecho ha sido recuperar un espacio público que no teníamos. Y queríamos que entidades del pueblo pudiesen hacer actividades en la Plaza Clos y además intentar que no solamente los vecinos de la Plaza Clos, sino el resto de vecinos de Ripollet pudieran acercarse para disfrutar de ese nuevo espacio público. Esa ha sido nuestra única intención. No ha sido ninguna intención ni de hacer una inauguración ni nada por el estilo, sino igual que se hacen actividades en la Plaza Peracuar, ahora tenemos una nueva plaza, que es la Plaza Clos, donde también se pueden hacer actividades.
Durant el matí, tant l'agrupació Ripollet Natura com l'Espai La Gresca realitzaran tallers per als més petits. A 11:45, la Societat Coral El Vallès oferirà un petit concert amb la interpretació de l'himne del municipi i es tancarà l'acte amb una ballada de sardanes.
I com dèiem a l'inici, el proper dilluns 10 de maig a 8:45 del matí tindrà lloc una sessió extraordinària del ple municipal que comptarà amb dos punts a l'ordre del dia que consisteixen en la pluralitat al conjunt de mitjans de comunicació municipals i un expedient de modificació de partides econòmiques del Patronat Municipal d'Esports.
Per la seva banda, el Partit Popular de Ripollet ha manifestat en nota de premsa el seu descontent respecte a l'hora de convocatòria del ple extraordinari, així com els punts de l'ordre del dia plantejats pel govern. Així, el Partit Popular de Ripollet ha demanat per escrit el canvi d'un dia que sigui acordat prèviament i a l'hora habitual, a 8:45 de la tarda. Recordem que la sessió serà retransmesa en directe per Ripollet Ràdio.
Parlem ara d'habitatge. Adigsa ha decidit prorrogar els contractes a alguns dels adjudicataris dels 21 pisos de protecció oficial en règim de lloguer que l'Incasol va construir al carrer de Federico García Lorca 13-15 de Ripollet. 5 anys després de la signatura del contracte, que segons la normativa era un termini improrrogable, l'empresa pública depenent de la Generalitat ha ofert la possibilitat de renovació.
Des d'Adigsa s'ha explicat que aquesta decisió obeeix a un acord del seu Consell d'Administració motivat per les peticions de diversos ajuntaments donada l'actual crisi econòmica. Així explicava el conseller delegat d'Adigsa, Frederic Linares, aquest acord.
Prorrogar els contractes que en principi s'havia dit per 5 anys improrrogables per 5 anys més, any a any, sempre i quan es continuessin mantenint els requisits per romandre en aquests habitatges, és a dir, que fossin de la primera residència, que estiguessin les persones doncs amb la situació sociofamiliar que van declarar en el seu moment, amb la renda d'ingressos que van declarar, en fi, en les mateixes condicions, no?
Segons Linares, aquest acord també establia la consulta prèvia als ajuntaments abans de parlar amb els llogaters, tal com Adigsa va fer el passat mes de desembre. Aquesta carta l'Ajuntament va contestar, segons Adigsa, dient que aquesta no era una competència municipal i que, per tant, l'empresa havia d'aplicar els seus criteris.
Dels 21 pisos a l'abril es van renovar 4 contractes i en aquests moments han vençut 12 més, dels quals 5 estan pendents de signatura del contracte i 4 més en tràmits per poder renovar.
Pel que fa als pisos buits, l'empresa ha explicat que abans d'obrir un nou procés d'adjudicació ha optat per utilitzar la llista d'espera actualitzada que va sorgir fa 5 anys.
Els pisos buits, que també hem recuperat alguns, 6 concretament, nosaltres en converses amb l'Ajuntament hi ha una llista d'espera que va quedar viva, diguéssim, d'aquest procés d'adjudicació, de la qual nosaltres intentarem tirar endavant en el supòsit de que amb la llista d'espera i tot que tenim no poguéssim omplir aquests habitatges que ara en aquest moment poden estar buits i els que es vagin generant en funció d'aquestes renúncies que t'estic dient que de manera natural es van produint, doncs s'obrirà un nou procés de normes particulars, de sol·licituds, es farà tot el mateix que es va fer l'anterior vegada.
Des de l'Ajuntament, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha manifestat el seu desacord amb la renovació de contractes, donat que considera que els pisos haurien de continuar sent de rotació.
Jo, personalment, faria servir els acords que es van prendre en aquest moment. Jo crec que els pisos de lloguer són un patrimoni públic per utilitzar-los per la màxima gent possible. Són uns pisos petits que es van fer petits perquè el seu disseny és de pas. Jo crec que estem trencant a l'objectiu del seu moment. Jo veig que s'està cometent un error.
Davant d'aquestes declaracions, el conseller delegat de Dixa ha manifestat la seva sorpresa i ha lamentat el malentès.
Nosaltres, si algun esperit tenim, és el de col·laboració màxima i de corresponsabilització màxima amb els ajuntaments. Per tant, ja dic, jo lamento i ho faig públicament que hi hagi pogut haver aquest malentès, confusió, que evidentment de manera personal la intentaré resoldre amb el màxim responsable de l'Ajuntament i del poble de Ripollet, amb el seu alcalde, i òbviament ens posarem com estem al seu servei i a la seva disposició.
El 91.3 Info.
Tot i el mal temps, l'actualitat de la setmana ens porta ara a parlar d'estiu. Sota el lema Un estiu per tothom, el passat dimarts es van presentar els casals d'estiu 2010 organitzats des de la taula pel Pacte Local per l'Educació en el Lleure 2008-2011. En aquesta taula hi són representades les escoles, la SAMPA, l'Ajuntament i l'Espai de Gresca. Les propostes per aquest estiu van dirigides a nens i joves dels 3 als 17 anys, amb una variada oferta d'horaris i serveis durant 5 setmanes.
Els casals es realitzaran del 28 de juny al 30 de juliol amb la possibilitat d'inscripció mensual o per setmanes i en horari de matí o matí tarda. Els casals per nens de 3 a 12 anys es desenvoluparan enguany a les escoles Gasó, Tiana i Pinatons, mentre que els joves de 12 a 17 anys ho faran al casal Jove La Gresca. A més, s'han organitzat colònies i una ruta per la Costa Brava per als joves. També s'ofereix servei de menjador i d'acollida al matí. L'Ajuntament ha mantingut enguany la seva aportació de 40.000 euros per al finançament de part del cost de les 310 places previstes. A més, seguint el lema Un estiu per tothom, la Fundació Catalana de l'Esplai ofereix la possibilitat de demanar beques per les colònies.
L'acte de presentació, com dèiem, va tenir lloc el passat dimarts, 4 de maig, i va comptar amb la presència del regidor de Cultura, Ferran Tornel, la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, així com el director de l'Escola Els Pinatons, Carles Gràcia, i les responsables de l'Esplai, la Gresca, Marta Buixó i Graci Mora.
El regidor de Cultura, Ferran Tornel, va expressar un any més el desig que el centre d'Esplai L'Estel es pugui adherir en un futur a aquesta taula.
Ens agradaria a tots i les mateixes persones de la Gresca, de la Gresca de la mateixa taula, sempre ens agradaria i lluitem perquè així sigui, perquè amb aquest pacte també estigui l'altra entitat que també són representatius del treball del lleure, com és l'Estel.
El centre d'Esplai La Gresca treballarà enguany la proposta educativa Mandala, així ho explicava la seva responsable Graci Mora.
La proposta educativa que aquest any fem es diu Mandala. És una proposta que treballa la interculturalitat i la fraternitat, una proposta que es treballa tot l'any a la nostra entitat i que es realitza amb la nostra participació a la Fundació Catalana de l'Esplai. Treballem a través d'un centre d'interès, que aquest any és una adaptació del llibre de la tribu de Camalot, de la Gemma Lienas, i en ella volem treballar objectius com l'empatia, la igualtat i la solidaritat.
Tots els representants de la taula van coincidir a destacar que la seva prioritat és un lleure educatiu de qualitat. Escoltem el director de l'escola Els Pinatons, Carles Gràcia.
Jo crec que és important veure que un procés de treball d'esforç d'aquests anys es va consolidant cada vegada més, com apuntava el regidor. Crec que per una banda el que el reconeixement ple a la gent de la Gresca com a Esplai, perquè té una experiència contrastada i de qualitat que realment ho posem en solf, ho posem a l'abast com a oferta per tota la població, però recordar també que és una oferta pública, és un model públic d'atenció a la infància en el seu temps de lleure, i això significa que tots hi posem el coll perquè sigui un model de qualitat i educatiu.
Les inscripcions dels casals d'estiu començaran el proper dilluns. Per a més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El passat dimarts es va obrir el termini de prescripcions per a les escoles bressol del municipi de cara al curs 2010-2011. El període s'allargarà fins al proper 14 de maig i la documentació s'ha de presentar al Centre d'Interpretació del Patrimoni.
El full de sol·licitud de preinscripció es pot trobar al mateix CIP els dies de la preinscripció i també a la Regidoria d'Educació. Recordem que per 7 mesos aquesta etapa educativa cal que l'infant hagi complert com a mínim les 16 setmanes l'1 de setembre de 2010. Els horaris per presentar la inscripció al Centre d'Interpretació del Patrimoni, així com quina és la documentació necessària, els trobaran a la web municipal ripollet.cat.
El Patronat Municipal d'Esports, conjuntament amb les regidories de Joventut i Educació, han endegat per quart any consecutiu la iniciativa Esports als Parcs, adreçada a joves de 12 a 18 anys. El programa totalment gratuït consisteix en l'organització de jocs amb continguts educatius integradors. Aquest es va iniciar el passat 4 de maig i s'allargarà fins al mes de juliol.
Les activitats es desenvoluparan al Parc de Maria Lluïsa Galobart els dilluns, al Parc Massot els dimecres i al Parc Primer de Maig els divendres, tots en horari de 6 a 8 de la tarda. A la passada edició de 2009 van participar 415 joves de 18 nacionalitats diferents i la franja d'edat més habitual és la de joves entre 12 i 14 anys. Esports als Parcs és una de les activitats que formen part del Pla Educatiu d'Entorn i que converteix l'esport en una eina educativa i de socialització, tal i com destacava la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, durant la roda de premsa de presentació.
Aquesta filosofia no és una altra que treballar amb els nois i noies de 12 a 18 anys fora del que és l'horari i l'espai escolar, però amb uns valors doncs que també tenen molt a veure amb l'educació. I a més això té un afegit, que és que es fa en un entorn diferent fora de les aules. I quin millor entorn doncs, que els parcs del nostre municipi poder-ne treure rendiment d'aquests espais municipals.
Per la seva banda, el regidor de Joventut, Ferran Tornel, va destacar que un dels principals objectius és fer ús de la pràctica esportiva com a vehicle social i oferir els espais públics de la població per als joves de Ripollet, sobretot de cara a l'estiu.
Esteu escoltant Info.
El passat 3 de maig es va iniciar el programa d'activitats organitzats amb motiu de la celebració el proper dia 28 del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. La iniciativa, duta a terme conjuntament per les regidories de Salut Pública, Serveis Socials, Joventut, Educació i Polítiques d'Igualtat, es desenvoluparà durant tot el mes de maig.
Així, el passat dilluns al matí va tenir lloc el cafetí del Casal de Joves de Can Mas, el primer dels tallers dedicats a l'autoestima i que impartirà Quero Roja tots els dilluns i divendres de 9:45 a 11 al matí fins al dia 11 de juny. D'altra banda, de l'11 al 20 de maig es realitzarà un taller de cuina, tal com explicava la tècnica d'igualtat Sandra Ortiz.
En aquest taller de cuina intercultural també té 4 sessions de 2 hores, es farà a l'escola El Martinet, ho hem organitzat en la col·laboració al Pla d'Entorn de la Regidoria d'Educació i es pretén donar una visió d'algunes plats típics de diferents cultures. Hem escollit 4 països, Senegal, Pakistan, el Marroc i Argentina, com un exemple, no? Però la idea és donar una mica pues, exemples de com cuina a diferents cultures, propiciant un espai per xerrar, intercanvi i una mica apropar-nos a l'altre.
Destaca també que el dia 13 de maig es farà la xerrada al sexe a partir dels 50, que serà a les 6 de la tarda al Centre Cultural a càrrec de Pilar Soteres, infermera del CAP 2, i dins del programa Gent Activa.
Canviem de tema. Càritas Ripollet ha rebut per part de l'obra social La Caixa una col·laboració de 2.000 euros per la compra d'aliments. La donació es va fer oficial el passat dimecres 5 de maig a la nova seu de Càritas amb la signatura de l'acord de col·laboració entre el mossèn Antonio Rubio, rector de la parròquia de Sant Esteve de Ripollet, i Tomàs Subirà, director de l'àrea de negoci de La Caixa.
També van ser presents la regidora de Serveis Socials Maria Lladó, la cap de secció de Collserola de Càritas Amèlia De Juan i els directors de les 4 oficines de La Caixa a Ripollet. Tomàs Subirà va voler deixar constància del compromís de La Caixa amb Ripollet i de la voluntat de continuar col·laborant tant amb l'Ajuntament com amb Càritas.
Ens identifiquem amb Ripollet, volem continuar de la mà de l'Ajuntament amb les necessitats que també detecteu, doncs, perquè avui doncs, crec que és evident, no? Doncs, la situació en què estem tots patint, doncs, que sapiga com a entitat financera tenim una vessant social important, una vessant social doncs, que hi dediquem molts diners.
La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, va agrair l'aportació de la Caixa i va destacar l'important nombre de demandes socials actual, així com la tasca de Càritas.
Penso que en aquest moment l'Ajuntament de Ripollet està clar que sol moltes coses no les pot tirar endavant i gràcies a entitats, i sobretot penso que l'heu encertat col·laborant amb Càritas, Càritas en aquest moment està fent una labor molt important d'atenció a persones que no arriba ni inclús als serveis normalitzats, on serveis socials a vegades no arribem, arriba a Càritas.
El mossèn, per la seva part, va voler destacar la feina de totes aquelles persones que fan possible el treball de Càritas.
Sense els voluntaris tot això podria ser que hi fos, però seria d'una altra manera, no? També els assistents socials que hi posen doncs, tantes ganes i tanta il·lusió, a l'Ajuntament, certament, i en aquests moments a la Caixa.
L'entitat financera ha dotat la seva obra social d'un pressupost de 500 milions d'euros per aquest any 2010 amb l'objectiu d'impulsar projectes i ajudes socials.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Arribem al final d'aquest primer bloc de notícies. Demà dissabte tindrà lloc l'entrega de premis de la 4ª edició dels Jocs Florals que organitzen conjuntament les associacions de veïns del barri de Sant Andreu i de Maragall. Enguany s'han presentat més de 800 treballs de poesia i s'entregaran una vintena de premis.
El certamen d'aquest any, a diferència d'edicions anteriors, només s'han presentat treballs de poesia dividits en la categoria infantil, juvenil i d'adults. Maite Martín, de l'Associació de Veïns de Sant Andreu, en declaracions a Ripollet Ràdio, ha valorat positivament el nombre de participants.
A nivell d'escoles han participat més escoles que l'any passat. A nivell d'instituts també. El que passa que a nivell de treballs, clar, no n'hi ha la quantitat de treballs de l'any passat, però és perquè l'any passat feien poesia i narrativa. I en vistes de que era un treball impossible de portar, era massa feina. Llavors vam dir, bueno, aquest any farem només poesia, però a nivell de participació tant d'infantil com de juvenil, molt bé. Adults està igual o una mica menys.
José Luis Suárez, de l'Associació de Veïns de Maragall, també s'ha mostrat molt satisfet dels nivells dels treballs.
De la vostra treball, diguéssim que hi ha un nivell bastant alt, de gent bastant alt. Sobretot nosaltres, a part de la qualitat del treball, mirem todavía la participació i l'esforç que fa per la gent.
I el missatge
que donen referent a en quin apartat està fet, si és social, si va dedicat a una poesia que l'ha passat a en primera persona, en un moment de la seva vida, valorant sobretot aquestes característiques.
L'acte començarà a 6:45 de la tarda i comptarà amb la presència de diferents autoritats municipals, així com els membres de les juntes de les dues associacions.
Esteu escoltant Info.
Aquest cap de setmana, Amics del Teatre estrenarà les noves instal·lacions al Centre Parroquial amb una nova obra. Es tracta de Peter Pan, dirigida per Marta López, que es representarà tant dissabte com diumenge a les 6 al Centre Parroquial. Per parlar-ne ens acompanya doncs, la mateixa directora d'aquesta adaptació, que es diu Marta López. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem d'una adaptació d'aquest clàssic. De què estem parlant?
Sí, sí, sí. Bueno, jo des del principi que vaig voler dirigir aquesta obra vaig tenir molt clar que l'havia d'adaptar per tema... El teatre parroquial, les infraestructures no estan adequades com per poder fer que el protagonista vol i coses així. I vaig buscar tant llibres infantils com adaptacions per adults, musicals i pel·lícules, i finalment vaig agafar una mica de cada i vaig crear la nostra obra.
Els personatges es mantenen, suposo, no?
Sí, sí, tots els personatges estan, el fil conductor també és el mateix, el que passa és que poder els diàlegs sí que estan adaptats molt més per un teatre més infantil. Després també, bueno, a l'hora dels moviments i tot, doncs està tot més adaptat per nosaltres, per una obra, perquè arribi a tots els públics, tant grans, petits, avis, tot. Mm-hmm.
No sé si es pot dir, però compteu amb una col·laboració especial, que ni són actors ni són actrius.
No, sí, sí que es pot dir, sí. El fet de que vam començar a voler fer un musical i fer una obra així una mica més especial, doncs vam estar parlant i vam demanar la col·laboració del Gimnàs Bunkai, que per la seva trajectòria d'èxits en competicions de Fit Kid, que és el que ells tenen en el seu treball, doncs vam demanar la seva col·laboració. En cap moment ens van dir que no, sempre ens van dir que sí, portes obertes a tot. I llavors vam agafar uns quants que són els més grans com per poder fer tant de nens perduts com de pirates, i llavors fer com una mica més espectacular doncs el fet aquest de les lluites o introduir coreografies que nosaltres a nivell personal tampoc podem fer perquè són molt complicades, i llavors doncs així una mica introduïm la part nostra, que és el que dominem, que és el teatre, i ells la seva part de ball, i ho combinem una mica.
I canteu?
Sí.
Això ja ho domineu també, eh?
Sí, sí, perquè bueno, últimament ja portem una trajectòria que sí, sí, que ens fa encantar ballar alhora, però aquesta vegada és... Bueno, una mica que cadascú té la seva part on pot lluir-se, no? La seva part d'interpretació, la seva part de cant o la seva part de ball.
A part de ser una obra especial, perquè totes suposo que són especials, en aquesta ocasió estreneu aquest renovat centre parroquial.
Sí, bueno, vam fer una inauguració així el dia 25 d'abril. I després de tot l'èxit que va tenir, a part la gran inauguració de la gent de Ripollet i gent que havia participat també econòmicament, doncs ara comencem les obres com sempre hem fet de tot l'any. I bé, a mi em fa molta il·lusió començar, i més fent la meva, no? Perquè el teatre ara és diferent, no sé, es veu molt millor i és ja no és el centre parroquial, que sempre tot era recte, sinó que sembla molt més un teatre molt més professional, no sé.
Pel que fa a l'escenari, com a actors i actrius, quines millores heu notat?
No sé, és diferent, perquè quan veus el públic, quan t'encaràs davant el públic i veus que les butaques estan, doncs, que tenen la forma aquesta de triangle, de pujada, doncs és diferent, perquè és com si et sentissis a l'auditori, que per nosaltres ja és molt més important actuar a l'auditori, perquè era aquest tema que el públic el tenies molt més proper, ara ja el tenim nosaltres, el públic proper, aquí també en el nostre teatre.
Suposo que molt satisfets, no?, per aquestes millores.
Sí, molt, molt. A part, les cadires són supercòmodes.
Ja les has
sí,
provat.
Sí, les he provades tots.
Hem de dir que, tot i que feu representacions aquest cap de setmana, la major part de les entrades em sembla que estan menudes.
Sí, bueno, això... Sí, sí, perquè s'han posat a la venda aquest dilluns i bé, hi ha hagut molta gent que ha anat ja a comprar-les anticipadament i aviam, poder ara, que no sé com estan, perquè no he anat, però sé que alguns laterals així queden. El diumenge, que és el dia dels socis, està una miqueta més ple perquè els socis tenen l'opció de tenir les cadires guardades d'abans, però bueno, jo animo a que la gent el compri abans del dia de l'obra perquè no es quedi sense.
Hi haurà una nova oportunitat que és el dia 16 de maig, que a més hem de comentar que hi ha hagut un canvi, no? No es faran al Teatre Auditori.
No, hem tingut un problema de decorats perquè, bueno, el fet que nosaltres comptàvem amb que els decorats, els nostres, en el Teatre Parroquial pugen i baixen des de, bueno, des de del sostre, com si diguéssim, del teatre. I en l'auditori no podria ser, hauria de ser tot lateral, i per un problema d'espais i de que no tenim temps per muntar-ho tot perfecte perquè hi ha altres actuacions d'altres entitats en l'auditori, doncs hem cregut i hem decidit que era molt millor repetir-ho en el centre parroquial sense que ningú tingués problemes de logística i de temps.
Uh-huh. Estem parlant, per això, d'una obra familiar per tots els públics, no?
Sí, sí, de nens, pares, avis, el que sigui. Jo crec que tothom ha de tenir clar que és una obra infantil, però que no deixa de que el tema és un conte que és conegut per molts públics i està dirigit per tots els públics. Hi ha moments que els grans també poden gaudir i poden també treure el seu nen petit que tenen dintre, que tothom té el seu nen petit a dins, i és el moment de treure'l, no?, per disfrutar de l'obra, i si vas acompanyat d'un nen, doncs encara el pots fer gaudir més.
Uh-huh. És la primera vegada que dirigeixes una obra.
Sí.
T'estrenes amb Peter Pan. La vas escollir tu?
Sí, sí, vaig escollir-ho jo, sí.
I què? Quina diferència hi ha entre el que et manin a manar?
M'ha costat una mica, però amb tot el recolzament de tots els actors i de tots els que surten a l'obra, ballarins, actors, gent que ja ha dirigit, doncs m'he sentit super recolzada i m'he pogut tirar endavant perfectament.
Uh-huh. Quanta gent intervé?
30 persones com a actors ballarins. A part, després també hi ha els de llums i sols, que estan a sota, a baix, amb maquillatge, peluqueria, el maquinista amb el tema de decorats. Jo calculo que unes 40 persones.
Uh-huh. Suposo que... O sigui, què et va portar a fer aquest salt?
Bueno, jo estic estudiant per ser actriu a Barcelona, i bé, un dels reptes que m'oferien a l'escola era... que com que tinc un bagatge com a actriu aquí a l'Amics del Teatre, que m'he crescut dalt d'un escenari, també era el fet de poder-ho dirigir. I llavors vaig estar dirigint a l'escola Pinatons, vaig estar dirigint a pares i mares de l'escola, i llavors allà em vaig engrescar i vaig dir, doncs per què no fer-ho algo més públic a Ripollet i més en el grup de teatre on jo m'he crescut. Vaig proposar-ho a la Junta i la Junta m'ho va acceptar, i sense cap problema em van dir que tira endavant, que... Tothom em deia, vigila, que és un projecte molt ambiciós, molt gran, i jo, sí, sí, ja ho sé, però jo vull tirar endavant, vull tirar endavant, i sempre m'han dit que m'ajudarien, que cap problema, i mira, ja no em pensava que arribaria el dia, i mira, el dissabte ja estreno, i no sé.
T'ha agradat per això l'experiència?
Sí, m'ha agradat molt, molt.
Quant de temps portes a Amics del Teatre?
Porto des de...
Perquè ets molt jove.
Sí, però porto des de que tinc 8 anys així a Amics del Teatre. Sempre sortia en obres, bueno, vaig fer algunes obres ja juvenil, però sempre era la petita del grup de grans.
Uh-huh.
I he fet diverses obres amb ells i molt bé.
I pel que fa això dels musicals, et decantes per això?
Sí, perquè bueno, jo a Barcelona estudio teatre musical. I llavors sempre m'he decantat pel teatre musical, tot i que el teatre, és a dir, quan no és musical, vull dir, també m'agrada molt.
Mm-hmm. Doncs, tot i que, com dèiem al principi, és una obra de la qual ja s'han venut gairebé la major part de les entrades, però sí que ens agradaria que aprofitessis per convidar tothom, doncs, a poder assistir al teatre aquest cap de setmana, si no el dia 16, perquè em sembla que ja no representareu més de moment, no?
No, de moment la idea, i seguint la filosofia d'Amics del Teatre, sempre es representa 3 vegades, i llavors, aviam, depèn després de com ha anat l'obra i del resultat que hagi tingut i també del que la gent demana, tirem per una altra representació o ja ho deixem aquí, perquè normalment nosaltres ho fem també amateurment, és a dir, tothom es dedica a altres coses i ho fa per hobby, per amor a l'art, i no tenim tampoc més temps.
Això de coordinar 30 persones que a més ho fan de manera amateur, suposo que ha de ser un caos, no?
Sí, sí, jo des d'aquí vull agrair a tots els que han sortit a l'obra, els que m'han ajudat per dedicar el temps aquest que m'han dedicat a cada dia a ajudar-me a tirar endavant el projecte.
Doncs com dèiem, per acabar, convida tothom si vols.
Sí, sí, sí. Bueno, doncs endavant, que m'agradaria que vinguéssiu tots a veure l'obra de Peter Pan per poder gaudir de la màgia. i de l'alegria d'en Peter Pan, del que nosaltres volem transmetre aquest cap de setmana i el que ve, i que tots estem molt contents de poder-ho fer amb tots vosaltres.
Doncs ja ho saben, que les entrades que queden es poden recollir a la botiga Vols Justícia a la Rambla de Sant Jordi, que el preu és de 8 euros pels adults i de 4 euros pels infants fins als 12 anys. Marta López, directora d'aquesta obra, la teva primera obra com a directora, moltes felicitats, que vagi molt bé aquest cap de setmana i el proper, i gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant Info.
Servei al ciutadà.
L'Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica inicia aquesta tarda el programa d'activitats per commemorar el Dia Internacional d'aquesta malaltia, que se celebra el 12 de maig. Xerrades, col·loquis i tallers pràctics formen part d'aquest cicle d'activitats que comptaran amb la participació de professionals i experts en diferents àmbits. Totes les activitats són gratuïtes i compten amb la col·laboració de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. Per parlar del tema, avui ens acompanyen la Isabel Güell, presidenta de l'Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Bona tarda.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres la Inés Vallès, que és membre de l'entitat i també afectada, podem dir. Bona tarda.
Bona tarda.
I tenim amb nosaltres, des de la banda més mèdica, les infermeres del CAP1, la Dora Alfonso i la Pilar Pallarés. Molt bona tarda, gràcies per venir.
Bona tarda.
Doncs comencem, Isabel, aquesta tarda inicieu aquest programa d'activitats amb un taller que es diu Río Abierto. Parla'ns en què consistirà, perquè suposo que hi ha dubtes.
Doncs aquest taller està fet per una persona que és del centre de ioga i creixement Sansara. Doncs és una persona molt entesa amb aquestes tècniques de moure emocions, i és a través de moviment. Vull dir, és senzill, però a la vegada sembla que no, però et mouen coses a dins, en la música, amb el moviment, amb la paraula. És molt bonic. Seríem, per les persones que vulguin vindre, els hi serà dues hores de molt profitoses.
Uh-huh. Un taller pràctic, dilluns hi haurà una xerrada, una cosa més teòrica, sí, sobre el nostre metge interior. Què vol dir això?
Doncs és psicoterapeuta la persona, a part de doctora, la Montserrat Jordà, i aquesta persona el que vol donar-nos a entendre és que tots portem un metge dins, que si ens l'escoltem, nosaltres escoltem el nostre cos i escoltem les dolències que patim, doncs sabem molt bé què és el que podem fer, el que no podem fer, el que devem fer, el que no devem fer, i aquest és el nostre metge interior, que no vol dir que tinguem que prescindre dels altres metges.
Està clar.
Però
hem de fer cas, no?
Hem de fer cas al nostre cos, al metge que portem dins, i que ens està dient: això no ho facis, que et farà mal.
Hem de dir que les infermeres que avui ens acompanyen doncs participaran el proper dimecres una xerrada col·loqui acompanyant el doctor Josep Mampel. Parleu-nos una mica del contingut d'aquesta xerrada.
Bueno, en principi representa que, bueno, ens han convidat l'associació, l'any passat ja ho vam iniciar, i parlarem del tema estrella, que és aquest, la fibromiàlgia i el síndrome de fatiga crònica, si no crec.
Sou tot dones, i normalment són dones les que assisteixen a aquestes xerrades, tot i que està obert, hem de deixar-ho clar, homes, dones, malalts, no malalts, vull dir, a tothom que estigui interessat a saber una mica més de la fibromiàlgia i la fatiga crònica, no ho oblidem. Parlem d'una malaltia de dones?
No. Parlem d'una malaltia de persones en les que avui per avui hi ha una major freqüència amb les dones. Diuen que 9 dones per un home, diferents estudis, no? I afectaria principalment a dones amb una mitjana d'edat, una franja d'edat entre 40 i 30 i 49 anys, però això no vol dir que no hi hagi per sota i per sobre, vull dir, perquè s'han trobat casos infantils, vull dir que segons el Departament de Salut d'aquí de la Generalitat de Catalunya representaria una xifra superior a 150.000 persones. Jo crec que, bueno, això de fa un temps que està fet el document, però ara serien moltes més, segurament.
Com es diagnostica tant la fibromiàlgia com la fatiga crònica? Per descarte, com diuen a vegades?
No, bueno, la fibromiàlgia és un dels pilars diagnòstics de certesa de la fibromiàlgia, és la seguretat de la no existència d'altres patologies que puguin explicar els símptomes. Voldria dir que han de fer un diagnòstic diferencial als metges i han de diagnosticar bé. Per tant, una vegada han descartat altres coses, aleshores farien un examen d'aquest examen clínic d'aquesta, per veure si estan afectes d'aquesta malaltia. I aleshores el símptoma estrella és el dolor, vale? Hi ha una hipersensibilitat al dolor, al tacte, al calor, al fred, etc. Vale? I això acompanyat, no sempre, també d'altres com cansament, fatiga, rigidesa matutina, trastorn de la son, ansietat, depressió en molts casos, etc. Hi ha una exploració bàsica, que són 18 punts dolorosos, dels que trien 11 normalment, dels dos cossos, dret i esquerre, de la part de dalt i de la part de baix, i amb 11 punts ja tindrien el diagnòstic. De tota manera, també actualment, clar, els protocols són de fa un temps. Per tant, si ara revisessin, que segurament ja estan revisant, de vegades no cal tants punts, de vegades són menys punts i ja podria ser una fibromiàlgia i podrien tenir molts punts i podria no ser-ho. Vull dir que, que és el que va explicar l'altre dia el doctor Mampel en un dels tallers.
Sí. Aquesta dificultat de diagnòstic, podríem dir que és, abans parlàvem de la dificultat de tenir un recompte, no?, dels malalts de fibromiàlgia aquí a Ripollet. Això ho explicaria.
No hi ha un recompte. Bueno, vols que dades, uh-huh. Em preguntes. En principi, no, nosaltres no hem fet un recompte exhaustiu dels casos de fibromiàlgia de Ripollet. No podem aportar dades concretes de casos perquè encara està en vies de consens el que és el tema de codificació. Perquè, clar, fins que el metge no està segur, no ha passat per l'especialista, no ha passat per diversos, o sigui, el metge capçalera no ha passat per diversos especialistes, no concreta el diagnòstic. I aleshores això fa que et diagnostiqui amb un còdic que potser no és definitiu. Per tant, clar, hauríem d'explotar molts còdics. De moment, fins que no hi hagi el consens adequat, doncs no, però s'està treballant amb això i ara ja hi ha les unitats i hi ha diversos grups de treball que estan treballant amb això. Uh-huh. Espero que a curt plaç estigui resolt.
Parlem d'aquesta dificultat de diagnòstic. S'han dit moltes vegades que la fibromiàlgia no té cura, però suposo que quan es diagnostica sí que es dona algun tractament, no?
A veure, les claus essencials es basen en un diagnòstic acurat i se solen tractar els símptomes, perquè clar, no hi ha una analítica que doni un perfil ni el diagnòstic, no? En si, aleshores es solen tractar els símptomes, el dolor, que és el que més es queixen, doncs fan combinacions amb analgèsics, relaxants musculars, antiinflamatoris, antidepressius en alguns casos, i en aquest actualment el que s'ha reconegut molt és l'exercici físic, que sigui adequat i adaptat per aquest tipus de persona, perquè clar, tothom no té la mateixa capacitat, i després es posi natació, temes de relaxació, teràpies cognitivo-conductuals, complementàries, alternatives i tot el que és el món una mica de la medicina oriental, no? De la medicina holística, que l'Ayurveda, la medicina d'Orient, la medicina tibetana. Bueno, hi ha moltíssimes coses per fer, el Tai Chi, el Rio Abierto, moltíssimes.
Sembla, pel que expliqueu, doncs, que el factor psicològic és molt important en aquesta malaltia, la predisposició també que té el malalt d'assumir o no que té fibromiàlgia i els canvis que ha de fer a la seva vida. I un dels temes dels quals també li donem molta importància és el tema aquest de la relaxació, el benestar. Ara parlaves d'aquestes tècniques, no?, orientals i tal. Vosaltres heu detectat aquesta importància i heu organitzat una activitat en aquest sentit, no?
I tant. I a més, doncs, estem fent en el poliesportiu, estem fent a l'aquagym, que ens el fan especialment per les persones afectades de fibromiàlgia, amb els exercicis d'estiraments, sempre seguint el criteri mèdic. Vull dir que nosaltres podem fer una vida amb una qualitat de vida important, però sempre i quan treballant, esforçant-se, i anant superant mica en mica i anar apartant de la nostra vida les coses que no ens fan bé, vull dir, parlant-ho d'una altra manera, que ens fan mal.
Mm-hmm. Heu de fer un canvi de xip.
I tant, un canvi però molt important. Un cop ja saps que tens i a què t'enfrontes, doncs és com, sí, és veritat que és una malaltia crònica, però això no vol dir que no puguem sortir al carrer ni fer la nostra vida. No, el que tenim és que adaptar-nos a fer aquesta vida. Mm-hmm. Una de les coses que jo a casa meva vaig fer, doncs vaig treure les cortines, vaig treure totes les cosetes que a mi m'ocasionava un sobreesforç cada vegada que tenia que treure. Home, si tens algú que t'ho faci, perfecte, però jo en aquest cas que vinc sola, doncs m'hi ha moldat casa meva a la meva comoditat.
Mm-hmm. Parlem de la darrera de les activitats, que és l'actitud davant del dolor, un tema de la xerrada del proper 26 de maig. Podem arribar a conviure amb el dolor? Inés?
Pues sí, jo sóc una persona que feia molt esport, em bellugava molt, i ara pues faig, amb elles faig dimecres relaxació, fem aigua gym, i vull dir, i sí, has de conviure amb el dolor, perquè hi ha dies pues que no t'aixecaries, però tens que pensar que tens que tirar endavant, i et vas acostumant a viure amb aquest dolor, perquè si tu no vius amb aquest dolor, amargues a tothom, i no val la pena. No som persones inútils. A vegades, abans de fer una cosa, pues has d'estar estirada o relaxada, i llavors pues ho fas. Abans ho feies amb un cop, pues ara amb tres.
Hem de fer aquest canvi de xic. Exacte. Que dèiem. Pilar, sabries dir-nos què recomaneu als familiars? Quins canvis han d'adoptar també les famílies respecte als malalts de fibromiàlgia?
Bueno, com qualsevol malaltia crònica, hi ha molts canvis emocionals i la família ha de prendre consciència que aquesta persona està passant per un moment difícil, però una vegada aquesta persona ha començat a buscar estratègies o maneres de sortir-se'n o millorar, pues, aquesta persona també pot tindre moltes sortides, no? I la família pues, pot ajudar, però també ha de ser ella la qui busqui el seu camí.
Mm-hmm. Doncs se'ns acaba el temps, és una llàstima, perquè hi ha moltíssims temes dels quals voldríem tractar i parlar. Només per acabar molt ràpidament, Isabel, ens agradaria que aprofitessis per convidar tothom a assistir a aquests actes.
I tant que sí. Queda tothom convidat, encara que no siguin afectats per fibromialgia, fatiga crònica o això, que vinguin, perquè sempre prendran coses, siguin els familiars per ajudar les persones afectades o sigui per un mateix. Mm-hmm. Vull dir que tenen les portes obertes tots els dies.
Queda clar, ja ho saben que comencen aquesta tarda les activitats. No només ens resta doncs agrair moltíssim la vostra presència, tant a Inés Vallès com a la Isabel Güell, que són de l'associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, i les infermeres del CAPU, la Dora Alfonso i la Pilar Pallarès. Moltíssimes gràcies a totes quatre.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Can Mas té la seva pròpia veu i ara també la té a Ripollet Ràdio. El darrer dijous de mes, de 7 a 2 quarts de 8 del vespre, escolta la veu de Can Mas, al 91.3 de la FM. La veu de Can Mas, la teva veu a Ripollet Ràdio.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars parlant de futbol. La penya Deportiva Pajaril, campiona de Lliga.
Després de l'última victòria 0-2 al difícil camp del Diagonal, ja és matemàticament el campió del grup número 15 de la tercera territorial. Aquest dissabte serà una festa al seu camp per celebrar el títol, i un títol que, a falta de dues jornades i que encara que perdés els dos partits, seria el campió. Diferent és pel Ripollet, que porta els últims partits amb 4 derrotes i un empat, amb 12 gols en contra i només 2 a favor, i que aquesta setmana rep la visita del segon, que és l'Olot. De no haver perdut aquests partits en aquest en contra d'avui, seria per veure qui dels dos equips podria quedar a segona plaça, però per fer la promoció per pujar a segona categoria, per l'ascens. Però ara el Ripollet té que lluitar per no perdre el quart lloc.
I a bàsquet, els dos equips de Ripollet en una situació difícil.
La passada derrota del primer equip sobre l'Argentona 75-77 fa que passi a ocupar el lloc número 12. Cal recordar que dels 16 equips, els dos últims baixen directament i els llocs 11 al 14 fan la promoció per mantenir la categoria. El segon equip està en la mateixa situació i aquesta jornada tenen els dos equips un desplaçament molt difícil. El primer equip a la pista del líder, el Barberà, i el B a la pista del tercer, que és el Berga. Ara els dos equips els interessa cada quant més amunt, millor, perquè tenia a favor el factor pista, ja que tindran que jugar la promoció amb un partit d'eliminatòria, i si en cas d'empat el tercer encontre seria a casa.
I acabem parlant de boxa. José María Guerrero aspirant al títol de campió d'Espanya.
Després de la victòria dels punts sobre l'altre aspirant de Tenerife, Juan Nelongo, José María Guerrero tindrà que esperar un temps i preparar-se a fons per disputar el títol pel campionat d'Espanya de la categoria del pes supermig. El combat, per al moment, no se sap on serà, però tenint en compte que l'actual campió és d'Alicant, pot ser que sigui el disputi en el seu terreny. Per altra banda, si es mira el palmarès de José María Guerrero, que porta un total de 30 combats i només té dues derrotes, i això podria ser un factor bo per fer-se aquí a Ripollet.
Doncs tant José María Guerrero com el seu preparador físic Julián Cabeza estaran avui a l'Infosport a partir de les 7. Ramon, moltes gràcies.
A vosaltres. Que vagi bé
aquesta setmana.
El temps.
Acabem mirant quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Sembla que el sol i el bon temps encara resisteix una mica a tornar així durant tot aquest cap de setmana, i bona part de la setmana vinent continuen els cels tapats i les probabilitats de pluja. Tot i així, les temperatures tornaran a pujar de forma progressiva en els propers dies.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 7 de maig de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, la Lletretzi, que us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.